Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
És dimecres 30 d'agost del 2017. Fem un repàs en titulars amb Tanit Casado. Tanit, bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'acosta el dia del referèndum sobre la independència de Catalunya i en alguns municipis, com per exemple la capital maresmenca, Mataró, el pacte de govern entre el PDeCAT i el PSC trontolla després que els exconvergents hagin decidit preguntar a la militància si mantenen o no el pacte amb un partit que es mostra, diuen, contrari al referèndum i a la independència.
A Calella, el PDeCAT governa amb el PSC, però la situació, segons el segon tinent d'alcaldia i cap de la llista del PSC, Josep Torres, de plena normalitat. Segons ell, el govern que encapçala Montserrat Candini treballa de manera cohesionada amb uns objectius clars de ciutat.
De seguida en parlem, li ho preguntem al líder dels socialistes calellencs, a Josep Torres, que avui ens acompanya a l'Info Migdia. La samarreta oficial de l'Assemblea Nacional Catalana per la Diada es confecciona íntegrament al Maresme i es calcula vendre'n aproximadament unes 600.000 unitats de nit.
Segons avançat el diari El Punt, Rosdan Imago de Mataró és l'empresa encarregada de supervisar tot el procés. Tot i això, la samarreta ha sigut teixida arenys amunt per l'empresa Muntex i tintada a Pineda de Mar a la fàbrica Timfer.
El grup Esport i Salut de Calella, del Calella Marxa, ha presentat una proposta pels pressupostos participatius que impulsa l'Ajuntament de Calella.
Es tracta de l'adquisició i instal·lació de 30 aparells per fer gimnàstica que es col·locarien per diferents indrets de la ciutat. A més, la proposta també contempla la creació de pistes de petanca i bitlles catalanes. El cost global d'aquest projecte seria 36.000 euros, 14.000 euros destinats a les pistes de petanca i bitlles i 21.000 euros per adquirir els aparells de gimnàstica.
Avui en parlem, ho farem amb en Francesc Montero, que és directiu de Calella Marxa. El PDeCAT a l'Ajuntament de Mataró ha anunciat que farà una consulta a la seva militància per decidir si manté o no el pacte de govern amb els socialistes, amb el PSC, davant l'oposició dels socialistes al referèndum. També és previst que el pròxim ple municipal de Mataró es debati una proposta dels grups de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i la CUP per demanar que el consistori col·labori de manera activa amb el govern de la Generalitat en l'organització d'aquest referèndum. Aquests dos moviments dels socis de govern no ha agradat al PSC, que ha demanat reunir la comissió de seguiment d'aquest pacte per parlar-ne. Com està la situació a Calella? Recordem que aquí a la ciutat governa el PDeCAT en majoria amb el PSC, que en té dos regidors. I un d'ells és en Josep Torres, ell és el cap de llista del PSC i actualment segon tinent d'alcaldia. Aquí saludem des de l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Senyor Torres, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Com és la situació a Calella?
Bé, a Calella jo diria que és una situació de plena normalitat. I continuem treballant per la ciutat, que és el que toca, amb un grup de govern cohesionat i amb uns objectius molt clars, i per tant, per nosaltres, torno a repetir, la màxima normalitat.
De fet, vostès, quan van signar el pacte de govern amb el Partit Demòcrata, en aquest cas Convergència Democràtica, ja van establir que el procés independentista quedava al marge de les accions que es fessin a la ciutat.
Sí, efectivament. Vull dir, quan nosaltres teníem molt clar des del començament que tant el PDeCAT com nosaltres les postures són molt diferents en aquest tema i vam voler deixar a banda aquest tema tan conflictiu del procés i ens vam dedicar sobretot a pautar molt què és el que volíem per la ciutat de Calella. I la nostra feina, sobretot, la feina del govern de Calella és la ciutat i, per tant, amb això nosaltres estem plenament integrats i convençuts de que estem seguint una bona línia de treball.
Senyor Torres, fins ara potser la situació s'ha viscut amb certa tranquil·litat, però s'acosta el dia, ja de fet pràcticament queda un mes perquè se celebri el referèndum, es fan diferents accions des del Parlament de Catalunya, també des de Madrid, des del govern de Mariano Rajoy, del govern del Partit Popular. No sé si a mesura que s'avança cap al referèndum, cap a la data, cap al dia de la celebració d'aquest referèndum, la situació es complica més a nivell intern de partits. Em refereixo a nivell, no del PSC de Calella, evidentment, sinó del PSC a nivell de Catalunya i també del PSOE, perquè també hem vist els últims moviments de Pedro Sánchez i del PSOE dient que, o que aposten per retirar les urnes el dia que es posin aquestes urnes. Com es viu això a nivell de partit?
Bé, aviam, clar, jo te puc una mica contestar a partir de nosaltres com a grup del PSC a Calella, i he de tornar una mica a repetir la mateixa paraula, és a dir, nosaltres ho veiem amb tranquil·litat, amb normalitat, pensem humilment que no som gaire cosa nosaltres, que nosaltres som doncs gent de ciutadans de Calella i que treballem per Calella, i en tot cas doncs hi ha gent per sobre de nosaltres que tenen la responsabilitat, greu responsabilitat, de que les coses no se'n vagin de mare, diguéssim, i que doncs tots plegats el dia 1 ens fem el menys mal possible, i a partir d'aquí a veure què passa.
De fet, el PSC, com recordem, governa en minoria, donant suport al Partit Demòcrata Català, el Partit Demòcrata, en aquest cas, a la ciutat de Calella. No sé si el fet de que doncs, la situació que hi ha amb el referèndum és complicada, de que potser les coses no s'estan fent com el PSC i el PSOE, en aquest cas, voldrien, això no els incomoda?
La veritat és que no. Més que res, perquè primer t'he dit que formem un grup de govern cohesionat i amb objectius molt clars de cara a la feina que hem de fer, que és per la que ens van triar nosaltres la gent de Calella, que és treballar per la ciutat. Però és que, a més, te puc assegurar que dintre del grup de govern doncs no només tenim un grup de govern cohesionat, sinó que, a més, hi ha un grup humà doncs que es troba còmode, que treballa junts, que comparteixen dificultats, que comparteixen també els èxits. I jo diria que, vaja, des del nostre punt de vista, no podem estar més contents de com ens hem integrat tots plegats en aquest equip de govern i com s'estan fent les coses. Jo penso que això salva molt les distàncies que puguin haver de tipus més aviat polític, no? Nosaltres, des del punt de vista humà, estem molt contents perquè, torno a repetir, nosaltres no fem alta política, nosaltres fem la política petita aquesta del carrer, que és la que ens toca, amb uns companys també del carrer, de la gent de Calella, doncs que cada un intenta doncs fer-ho el més aviat possible, el més bé possible. I en aquest sentit, contentíssims.
Ara parlàvem de la situació que s'ha creat a l'Ajuntament de Mataró. A nivell de PSC no tenen cap consigna, no? És a dir, cada municipi és un món concret?
Sí, efectivament. Vull dir, cada municipi funciona diferent, perquè la política la fan, a part de els objectius, els grans objectius de partit, també hi ha els petits objectius de ciutat, de poble, i dintre d'aquests petits objectius de ciutat i de poble, naturalment estan les persones. Hi ha persones que s'entenen més bé, hi ha persones que s'entenen millor, pitjor, i en aquest sentit, clar, Mataró jo desconec exactament quina és la situació. L'únic que sí que estaria, bueno, jo crec que seria molt interessant que tant el PDeCAT a nivell de Maresme, com el meu partit, el PSC, a nivell de Maresme, doncs es posin d'acord, continuen treballant junts, per l'efecte que, deixant de banda una mica les reivindicacions que puguin fer doncs, uns i altres, especialment en aquest moment, la part que vol la independència de Catalunya, doncs no perdin de vista el que és la ciutat i la feina i la gent, i continuen treballant, que jo em fa la meitat, que és el que per lo que la gent de Mataró ha triat tant el PDeCAT com el PSC i governen junts, i fa l'efecte que això, si es fa una bona feina, han d'estar tots plegats contents.
Tot i que sí que pots reconèixer que poden crear incomoditats o certes incomoditats, no? Perquè són partits que tenen un ideari completament diferent, no?
Sí, però quan tu a sobre de la taula has deixat molt clar quins són els objectius i comparteixes els objectius, cada un té la seva ideologia, llavors has d'entendre que l'altra persona en algun moment donat doncs, la seva ideologia li pesi o l'altra... Però una cosa és tenir la ideologia present quan fas una feina, i una altra cosa és ser dogmàtic i només veure la teva ideologia i només fer el que... Jo crec que això, vaja, no, en aquest moment ni a Calella ni al Maresme doncs està sobre la taula. Jo crec que la gent intenta, sobretot a la banda més municipal, el que intenta és fer la feina bé feta, i la feina més feta, ben feta, és la feina de la ciutat, i per tant aquests objectius es poden compartir fàcilment.
Uh-huh. I a nivell, ara parlem a nivell més oficial, que com diu el tinent d'alcaldia Josep Torres, tots els marges del tot el procés queda al marge, però no sé si a nivell de converses informals, suposo que sí que els membres de l'equip de govern sí que expressen, no?, el que cadascú pensa del procés, i no sé com és o com són aquestes converses.
Bueno, les converses poden ser les converses que pot tenir qualsevol ciutadà a casa seva, en el carrer, en el bar, on sigui. No? Nosaltres també fem algun tipus de comentari al marge, però de totes maneres ja te puc dir que quan ens posem a treballar, quan estem a Junta de Govern, que és quan ens reunim tots, la feina és tanta que no tenim massa temps per anar per fora de la feina que hem de fer tots plegats. Jo fa la feina que a vegades fins i tot ens falta temps perquè tothom ha d'informar de lo seu, tothom ha de dir com estan les coses i hem d'anar de cara a la feina que s'ha de fer.
Uh-huh. El dia 1 d'octubre, el diumenge 1 d'octubre, el PSC de Calella, per tant, no s'implicarà en absolutament res, no?
No, nosaltres farem el mateix que hem dit sempre. O sigui, nosaltres no ni amaguem res ni farem res especial. Simplement nosaltres no estem d'acord. Nosaltres, com a PSC, som un partit que no som independentistes i, per tant, jo ja puc entendre absolutament aquesta part emocional que ha portat a una part de la societat catalana a reivindicar la independència de Catalunya, però nosaltres no ho compartim. Però no passa res. Vull dir, són dues postures diferenciades i cada un defensa el que creu que és convenient per, no ja per un mateix, sinó per la comunitat.
Creu que a nivell de procés independentista dels diferents partits que impulsen i que aposten directament per la independència també es viu a diferents velocitats?
Bueno, això ja no t'ho sabríem explicar massa. Jo fa la feta que és com tot. Vull dir, jo no crec que hi hagi cap partit en el que hi hagi una uniformitat absoluta de pensament i, per tant, jo crec que dubtes, suggerències, allò, intencions d'anar més enllà o de no anar tan enllà, a tot arreu hi ha. I, per tant, bueno, cada un suposo que ha d'intentar doncs, valorar tot el que va passant dintre de cada un d'ells i tirar endavant per on pensa que han d'anar la majoria.
La militància del PSC de Calella està contenta amb el pacte o els han retret en algun moment que governin amb el PDeCAT?
Nosaltres, fins ara, totes les avaluacions que hem fet, que nosaltres puntualment donem a l'Assemblea doncs, l'avaluació del que s'està fent, doncs no tenim queixes. Vull dir, en principi s'està d'acord, perquè, ja t'he dit, nosaltres a nivell de partit avaluem la feina que es fa dintre del que és l'acció política a Calella. I després, a banda, òbviament, parlem de l'acció política a nivell de Catalunya, però ja no està tan a mà nostra, vull dir, són coses com molt diferents, i per tant, poder, a la part de l'acció política de Calella, doncs per ara la idea és que el pacte s'està complint, que tenim gairebé el 80% del pacte complert a 2 anys de les noves eleccions, i diria que el balanç és molt positiu. Ara, bueno, sempre pot haver-hi algú que consideri que s'ha de fer alguna cosa diferent, però nosaltres el que no ens volem és sortir del que és la feina i el camí que vam pactar amb el PDeCAT i que vam portar a l'Assemblea i que va votar l'Assemblea favorablement.
Senyor Torres, gràcies per haver compartit avui aquest temps de ràdio amb nosaltres.
No, mira, gràcies a vosaltres.
I la samarreta oficial de l'Assemblea Nacional Catalana per la Diada de l'11 de setembre s'està confeccionant íntegrament a la comarca. El Maresme ja es calcula vendre en aproximadament unes 600.000 unitats.
Segons ha avançat el diari El Punt, Rosdan i Imago de Mataró és l'empresa encarregada de supervisar tot el procés. Tot i això, la samarreta ha tingut teixida Arenys Amunt per l'empresa Montex i tintada a Pineda de Mar a la fàbrica Tinfer. Seguidament s'han traslladat a la capital del Maresme per estampar el disseny de Jordi Calvís, on es tradueix el sí a diverses llengües com el xinès o l'àrab, i on s'ha distribuït la feina de cosir-les a 4 tallers diferents. Daniel Canyella, responsable de l'empresa Rosdan i Imago, parla sobretot el procés de la samarreta i el seu disseny.
Pues la part del procés tota sencera és portar el fil a teixir, portar-ho a tintar, tallar-ho, confeccionar-ho i distribuir-ho a tots. A tot Catalunya, bàsicament. La idea és una idea de l'Assemblea. El teixit és un teixit tècnic transpirable. I llavors el disseny del dibuix d'això tot ho han subministrat ells.
De moment porten 150.000 comandes inicials que podrien arribar a duplicar-se en els propers dies, tal i com van actualment les demandes.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els Mossos d'Esquadra han fet pública a les últimes hores una fotografia de la parella de joves de la comarca del Maresme que estan desapareguts des de dijous passat. Demà farà una setmana. Els bombers de la Generalitat i també els Mossos d'Esquadra continuen la recerca dels dos joves que tenen 21 i 23 anys. Ho fan al pantà de Susqueda i als seus voltants. Aquest matí el conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha dit que el cotxe de la parella no va caure per accident.
Forn també ha dit que la principal hipòtesi és que algú va empènyer el cotxe cap al pantà, així com màxim respecte per la situació, ja que es tracta d'una parella de joves de 21 i 23 anys que ara per ara no se sap en quina situació es troben. Dilluns al vespre, els equips de rescat van trobar el vehicle, un Opel Zafira, a una profunditat de 7 metres. Els Mossos van confirmar que no hi havia ningú dins, però sí que van trobar les carteres dels dos joves. El mateix dilluns també van trobar el caiac de la parella. Ara, els Mossos d'Esquadra han publicat una imatge dels joves captada per una càmera de seguretat d'uns establiments i fan una crida a través de les xarxes socials amb la intenció que, si algú té informació o referència, que es posi en contacte amb el 112.
Recordem que a la recerca hi treballen 4 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat, 2 dotacions del grup d'actuacions especials, el GRAE subaquàtic, un helicòpter amb el GRAE de muntanya i també 3 dotacions de Mossos d'Esquadra, una unitat canina, una altra de subaquàtica i una dotació de muntanya.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El grup Esport i Salut del Calella Marxa ha presentat recentment als participatius, als pressupostos participatius del 2017, una proposta per fer pistes de petanca i bitlles i també per instal·lar aparells gimnàstics al passeig de Mar i en diferents llocs de la ciutat. Avui en parlem, ho fem amb Francesc Montero, que és directiu de Calella Marxa i també responsable del grup Esport i Salut. Francesc, molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Quina és, a grans trets, aquesta proposta que feu pels participatius?
Bueno, resulta que és que sempre ens agrada anar a caminar, passem pel passeig, i a vegades volem fer alguna cosa de gimnàstica, estiraments, abdominals, i veiem que no hi ha prou elements per poder-ho fer, i molta gent que hi és, doncs nosaltres ens passa. Llavors vam tenir la idea d'intentar doncs, posar un projecte per als pressupostos d'aquest any en el qual doncs, hi haguessin elements d'aquest tipus i que poguessin fer gimnàsia i tenir diversos llocs on la gent es pogués quedar i fer tot aquell que sigui necessari, no? Aparells gimnàstics i diversos puestos, o sigui, tenim, començant per exemple pels eucaliptus. Llavors aniríem cap a baix pel passeig del cementiri, aniríem allà on hi ha les pistes actualment, allà en posaríem 3 més de pistes, més un bancs, després el passeig de les Palmeres, passeig de Garbí, passeig del Garbí uns altres també, i ja aniríem cap a veure com s'hi diguem.
A la zona de...
Sí, de la Roca Grossa, però el pont de fusta, com si diguéssim. Llavors amb el pont de fusta pujaríem per allà i també hi ha un mirador en el qual seria molt maco allà poder posar un. I on hi ha la barca aquella al costat de la pujada del Faro també posant un altre.
De fet, heu fet una proposta que ve molt documentada. En Francesc ha portat aquí a la ràdio el plànol, on hi ha tot el dibuix de la façana litoral i on es veuen també els diferents punts, oi?
Sí, sí, és així. I a més, llavors també aniríem a la plaça del Maresme, posaríem 2 elements, a la plaça Corrat Prat també, al costat Tontena, a les Coves, també 2 elements més, també al costat del camp de futbol, Can Teixidor, Josep Guallard, plaça Josep Guallard d'uns altres, i la plaça Concepció Vila d'uns altres.
Quan parlem d'elements, Francesc, parlem d'aparells per fer gimnàstica.
Per fer gimnàstics, sí.
Que són diferents, no? Com deies tu, hi ha cadires, hi ha bancs per fer abdominals...
Sí, els aparells serien per fer dorsals, sentats, un banc per fer abdominals, que aniria molt bé, després pels braços, una bicicleta també, un caminador també, roda per fer els ombros, també treballar els ombros, patins, gir de cintura, un rem també i un pèndol doble. Vull dir que hi havia bastant d'aparells.
Aparells que són per exterior, no? Per tant, que són
a
específics.
L'aire lliure, i crec que això aniria molt bé per la gent que va a caminar, gent com nosaltres que anem a caminar i ens ha de fer algun exercici per trobar-nos en condicions, i crec que pot ser una bona cosa, i de cara als estrangers i la gent que va a caminar, jo crec que és una cosa que funcionarà bastant bé. Esperem que tingui sortida, no?
I seria per un públic molt ampli, no? Per la gent que estigui, que visqui a Calella, o per gent que vingui de fora, sí, que faci exercici, que també els pugui aprofitar.
Sí, per tothom. Vull dir que en total, o sigui, les pistes de petanques i bitlles i quatre banys, inclou quatre banys, costarien unes 14.400 euros. Després els aparells gimnàstics, que en col·locaríem 30, costaria uns 21.600, i en total serien uns 36.000, que llavors ja encara queden 144.000 que es poden fer servir per uns altres coses que hi hagin, com això del parc i coses que hi ha gent que ha presentat també.
D'altres propostes, no? Vosaltres ara heu fet el calendari com va, ja heu fet la proposta, ho heu presentat oficialment,
sí,
no?
Sí, sí, ja està presentat oficialment. Junta es va acordar que sí, que ho féssim, i esperem doncs, que a veure si tenim sort i podem tirar-ho endavant, perquè creiem que és un projecte bastant important per nosaltres, perquè a Calella Marxa ara som un grup bastant gran de gent i que anem a caminar, com avui mateix jo també he anat a caminar, he fet uns quilòmetres, i esperem que això tiri endavant i que sigui en benefici del poble.
Francesc, aprofitant que avui ens acompanyes, i ja per acabar, arriba el setembre, no sé si ja torneu a començar a fer el curs de les caminades i dels diferents programes que feu a Calella Marxa.
Bueno, Calella Marxa
no s'ha aturat, no?
No ha parat. El que sí ha parat ha sigut Esport i Salut. Esport i Salut, com que són gent ja una mica gran, la majoria són avis i tenen els nens a casa i tot, doncs van parar l'estiu. Però Calella Marxa ha fet unes sortides maques de per si, eh? I Esport i Salut, esperem a començar el 1 de setembre, ai, d'octubre, perdó.
Octubre, encara falta un mes, per tant.
Sí,
no?
Perquè la gent encara van a col·legi i tenen que els avis estar...
Les obligacions dels avis, no?
Obligacions dels avis, però com comencem Esport i Salut, que serà octubre, doncs tenim moltes sortides, tenim sortides de la Diputació que són maquíssimes, els passem tot el dia en diversos pobles, per exemple l'any passat teníem la Llagosta, teníem Barberà del Vallès i teníem Sant Joan de Vilatorrada, que un cop venien ells aquí i nosaltres anàvem allà, portàvem el dinar, anàvem a qualsevol posto a dinar i fèiem unes sortides veient tot el poble i tot el que tenien de si, ermites, i molt bé, ens ho passem molt bé, som molta colla i disfrutem. I bueno, aquí a Calella també fem sortides curtetes, aquí a la Roca Grossa fem una mica d'estiraments i la gent disfruta, xerra, parla
i us ho passeu molt bé,
i no? Ens ho passem molt bé. I l'edat que tenim ja és per passar-ho bé, no?
Doncs la gent que ens escolti avui a través de la ràdio ja ho sap, que es pot posar en contacte amb Calella Marxa,
sí, 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 sí.
I allà els assessoreu perquè s'incloguin i perquè participin també de les vostres caminades. I
és que cada dia tenim alguna cosa, eh? El dilluns tenim taxi al parque. El dimarts fem una sortida bastant forta, perquè a vegades passem tot el dia. El dimecres, Esport i Salut. Dijous ja van la gent ja una mica més jove. Divendres també fem una altra sortida, i dissabte i diumenge els més joves de tots, perquè com que treballen, tenen que anar dissabte i diumenge.
Francesc, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres, i ja esteu a disposició sempre.
57.9 FM. Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11.
I dels esports avui, tenit, parlem de bàsquet. El Club Bàsquet Calella que celebra aquest dissabte el torneig Memorial Pomerola.
Així és, el torneig de bàsquet Memorial Pomerola en categoria júnior femení. Se celebra aquest dissabte, dia 2, a les 10 del matí al pavelló municipal d'esports per Dalmau. Joan Miquel, entrenador del júnior femení, explica com preveu el torneig.
La veritat és que els equips que venen a jugar-ho són sobre el paper superiors a nosaltres. És a dir, són equips de categoria cadet, però són cadets de preferent, un nivell molt alt, i de clubs molt importants que posen en un nivell de bàsquet molt important. Jo, el meu objectiu ara sobre el paper és donar la cara. És ja, és una guerra, és mesurar bàsicament a quin nivell estem nosaltres.
És un torneig històric, ja que feia molts anys que no jugava un equip femení al club. Sí, sí, segurament li agrada molt el temps d'estiu, i avui parlem de nit sobre la importància que hem de tenir una bona higiene bucodental.
Doncs sí, la nostra reportera Alicia Grima ha parlat amb la dentista Cristina Fàbregas sobre com ens hem de netejar les dents.
Durant l'estiu, les begudes i aliments freds són un dels grans protagonistes en els nostres menús diaris. Però sabem ben bé com afecten els aliments freds a les nostres dents? Avui, a temps d'estiu, parlem amb la dentista Cristina Fàbregas perquè ens aconselli com cal cuidar les nostres dents a l'estiu. Hola, Cristina!
Hola!
Durant l'estiu mengem més entre hores i no sempre és possible raspallar-nos les dents. En aquest cas, què és el que ens aconselles per fer?
Doncs jo, com a professional de la odontologia, recomano que en aquests dies d'estiu, que a vegades no és possible rentar-se les dents quan volem, pues intentar substituir el raspall de dents i la pasta dentífica per xiclets, per exemple, sense sucre, o per aliments que ajudin a mantenir la higiene, si d'alguna manera, no? Com podria ser, per exemple, la poma. I per què dic la poma? Perquè, com que és un aliment dur, quan la mosseguem, arrosseguem les petites partícules que es poden quedar enganxades a la dent.
I hi ha altres tipus de fruites que ens recomanis per així fer servir de raspall de dents?
Bueno, les fruites que tinguin una pell dura, com per exemple la poma, o sigui, com podria ser la pera.
D'altra banda, quan anem a bars o restaurants, és imprescindible que portem un raspall de dents sempre a sobre?
Doncs depèn, per exemple, si després, per exemple, si vas a dinar a un restaurant i tardaràs un rato anant a casa, pues recomano que sí, que portin el raspall de dents, i en un moment no costa res, doncs, raspallar-se les dents, no? Però, per exemple, si vas a sopar i saps que tardaràs poc anant a casa, pues no cal que es porti sobre. Però bé, jo és una de les coses que sempre porto al bolso.
Els gelats són un dels aliments preferits a l'estiu. Com afecten aquests aliments a les dents?
Primerament, el ser un aliment fred es pot provocar la hipersensibilitat de les dents, però el que realment vull destacar és que porten una alta quantitat de sucre, tots els gelats, i això pot provocar la desmineralització de la capa més superficial de les dents, no?, que és coneguda com l'esmalt. I aquest procés està directament relacionat amb les càries dentals, i ja tots sabem que les càries són una de les causes més freqüents de visites al dentista.
Quan bevem granissat o refresc, és cert que és millor fer-ho amb palleta?
Sí, estic totalment d'acord amb aquesta afirmació, perquè al beure amb palleta evitem el contacte directe de la beguda amb les dents. O sigui, com tots sabem, conté sucre i el sucre influeix negativament a la nostra boca. Per tant, és molt important recalcar que hauríem d'intentar beure sempre amb la palleta, sobretot si són Coca-Cola, bueno, aliments amb altres de sucre i, per exemple, els granissats de llimona, que la llimona també és dolenta per les dents, a l'àcid.
Doncs fins aquí el reportatge d'avui. Moltes gràcies, Cristina.
A vosaltres.
Gràcies a l'Alicia Grima per aquest reportatge sobre la higiene bucodental, i gràcies també a la Tenit Casado. Demà més.
Un plaer, ens veiem demà, Emili.
Fins demà. I ara tanquem l'edició de l'Info Migdia amb la previsió del temps, amb Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. De mica en mica s'acosten els canvis. De fet, avui hem començat la jornada amb nuvolositat abundant, amb precipitacions que de caràcter feble han afectat la nostra comarca, a més, en forma de fang. Per tant, encara continua aquesta situació del sud amb temperatures càlides. De fet, cap a mig matí, migdia, s'obriran moltes clarianes i, per tant, les temperatures màximes avui no pujaran tant com ahir, però tornaran a fregar els 30 graus en alguns sectors de la comarca. En canvi, demà sí que el temps ja ha canviat definitivament. Arribarà una línia frontal que escombrarà aquest aire més càlid i que farà que tinguem una clara davallada de temperatures i, de retruc, un increment de la inestabilitat amb xàfecs i tempestes que podran afectar a qualsevol punt de la comarca. Per tant, una situació que vol canviar, que vol portar-nos temperatures més raonables per l'època de l'any, ja que sembla que aquesta nova situació que iniciarem demà es mantindrà com a mínim fins dilluns de la setmana vinent.
Doncs fins aquí l'Info Migdia d'avui dimecres 30 d'agost. Més notícies locals a partir de les 6 al butlletí de notícies i de manera més extensa a partir de 7:45, com sempre, a l'edició de l'Info Vespre càrrec d'Anna Alegre. A partir d'ara, a partir de les 2 de la tarda, arriben les notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adeu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.